Des de fa prop d'un mes que els treballadors de la residència al camp surten al carrer per reivindicar els seus drets. Demanen un augment de la plantilla per cobrir les necessitats del centre, un augment dels recursos o del finançament a benestar social, entre moltes d'altres reclamacions que farien millorar el servei que dona aquest centre als seus usuaris. Per parlar de tot això ens acompanya en Jordi Roig, infermer de la residència al camp i membre del comitè d'empresa per Comissions Obreres. També Robert Rosset Pinyol, infermer de l'hospital i president del comitè d'empresa per la CGT. Benvinguts.
Hola, bon dia, Alba, bon dia a tothom.
Expliqueu-nos una mica, primer de tot, ara entrarem en el gruix del que està passant, però parlem primer d'aquestes mobilitzacions que esteu realitzant des de fa uns dimecres enrere. Què hi trobem aquests dies a la porta de la residència al camp?
Bé, aquests dies hi ha bastant de moviment a la residència. Cada dimecres a les 11 del matí fem unes petites concentracions de pocs minuts de durada, on tots els companys i companyes que formem part del centre, també alguns usuaris i familiars d'aquests, s'han unit a nosaltres per reivindicar doncs, certes mancances que hem trobat que des de fa temps estan succeint, però ara, tristament, per nosaltres, no s'han agreujat. I aquestes demandes són precisament doncs, una mancança de personal per a cobrir els cuidatges que són necessaris, i així com una dotació d'elements també que s'aniran encaminats cap a aquesta situació.
Aquesta mancança de personal ve perquè justament en el començament d'any, des de la direcció, hi va haver una retallada d'hores. No? En relació als calendaris de l'any passat i els calendaris d'enguany, a finals de l'any passat ens van reunir i amb criteris per part de l'empresa que parlen tota l'estona de ràtios, consideraven que hi havia més gent a la tercera planta de la residència del camp que a la primera o la segona. Llavors, per una paraula que els agrada molt, que és equitat, que és bo que la gent busqui què vol dir equitat en el diccionari, doncs van treure hores de treballadora de la tercera i la van redistribuir a la primera i a la segona. I, oh, quina sorpresa, quan el comitè d'empresa fa un petit estudi, no?, i coix, se n'adona que en aquest repartiment d'hores pel camí se n'han perdut. Clar, si la residència ja va justa de treballadors, si hi ha retallades, per poques que siguin, encara que sigui mitja hora, dues hores, una hora, clar, tot això afecta, repercuteix en els residents, no? I d'aquí que enguany haguem tornat a concentrar amb els treballadors i que fem aquesta demanda, no? De, escolta, torneu a posar, si més no, el que havia l'any passat, que ja anàvem prou justos i amb això no en tindríem prou, evidentment, nosaltres demanaríem més. Pots demanar un brindis al sol, però en realitat les demandes dels treballadors són molt, molt ajustades. Vull dir, toquem molts de peus en terra i som molt conscients de les limitacions pressupostàries que hi han. Però clar, que hi hagi limitacions pressupostàries no t'excusa de que si tu veus i veus com estan els residents i veus com estan els treballadors, doncs dius, és que aquesta situació s'ha d'arreglar d'alguna manera, no? I ens trobem en aquest punt.
De fet, no és la primera vegada, ni segurament serà l'última, que sentim a professionals del món de la salut demanant més mans, més personal. En el vostre cas, en concret, de quanta gent estem parlant? Quanta gent heu calculat que caldria incorporar a la plantilla de treballadors per estar en aquests mínims de comoditat?
Bé, l'ideal seria moltíssims més, però com comentava el meu company en Robert, és veritat que som conscients de la situació i no podem demanar un ideal. Hi ha un decalatge, abans de respondre-te la pregunta, que l'empresa s'empara en una nomenclatura que donen per donar cobertura als cuidatges necessaris per persona. Les ràtios amb la realitat del dia a dia és que hi ha un gap brutal. Vull dir, ens podem trobar que tranquil·lament sigui un 10-15% més. Aquest decalatge doncs, el cobríem els treballadors d'allí, doncs, a vegades treballant més temps del necessari de forma habitual, anant sobrecarregat, i amb l'agudització del fet que ha comentat el Robert a finals d'any, doncs, els companys han dit prou. Nosaltres creiem que potser amb dues persones més diàriament, que equivaldria a unes 15-16 hores, potser seria suficient per pal·liar, no per buscar una excel·lència i un ideal, però almenys per pal·liar aquesta situació.
També parlàvem del tema de finançament, de que falten recursos ja directament monetaris. A què s'haurien de destinar aquests recursos? Anem a suposar si demà mateix els tinguéssim. Què és la mancança principal que ens trobem a la residència del camp?
Mancances n'hi ha moltes. La més propera, la que corregeix més, la que ens fa patir més, el representant dels treballadors, són els treballadors, evidentment. Ara, residència del camp, una residència que creiem que està més que amortitzada, que quan es va construir estava molt avançada i estava arquitectònicament molt correcta, pues avui per avui pues s'ha quedat desfasada. Ens l'estimem moltíssim, i molts bons records, però la realitat dura és que s'ha quedat molt desfasada. Llavors, clar, demanar per demanar, jo, mira, a mi m'agradaria que potser els polítics es plantegessin de anem a fer una nova residència, anem a fer un estudi a veure què costaria fer una nova residència adaptada a les necessitats reals, que les grues es puguin desplaçar bé, que els avis puguin passar bé, que els desplaçaments... que tot això sigui òptim i bo. Clar, això és demanant moltíssim. Ara bé, tu m'has dit, què t'agradaria? Home, a mi agradant per agradar, però m'agradaria moltes coses.
Deixa'm que reformuli la pregunta, doncs. Què és el que reclameu com a primera necessitat, primera segona necessitat?
Primerament, doncs, no sé, sembla fer-me una mica repetitiu, no? Que hi hagi el personal adequat per cobrir les necessitats del cuidatge. Vull dir, això és una... I arquitectònicament, com diu el Robert, estem bastant limitats perquè la residència se'n va ja cap als 50, és a dir, a fer la quarantena llarga, però arquitectònicament, petits canvis, crear un ascensor més gran per moure els usuaris, seria l'ideal, tenir uns menjadors adaptats pel volum de població que hi ha a la residència, que són molt assistits i necessiten ajuda per a menjar i totes les activitats de la vida diària que tenen allí.
Perquè quants usuaris té ara mateix la residència del camp, aproximadament?
135.
Ha estat molt poc aproximat, sí. I molt... Sí, 135 sí. Persones. Comentàvem a més que aquest és un problema que no és d'ara, no és ni d'ahir ni d'avui. Quant de temps portem arrossegant aquestes mancances que heu detectat com a equip de treballadors?
Home, portem molts d'anys. El que està clar és que hi ha hagut oscil·lacions, vull dir que hi ha hagut moments en què hem estat, si no bé, no tan malament, i ara la veritat és que estem molt apurats, no? Aquí el Jordi m'ajudarà més, perquè a mi els anys se'm confonen, però jo crec que l'any sobre el 90, no, una mica més avant.
Jo no puc ajudar gaire, perquè sóc infermer des del 2008, a la residència del camp, però el que puc dir...
Sí, que tu ja has agafat l'època de la crisi, pràcticament,
vaig
no?
Vaig començar poquets dies abans de la crisi i justet entrar al Pius, vaig entrar allí. El que he viscut sempre a la residència, una espasa de Damocles que sempre hi ha hagut damunt dels treballadors, sobre la privatització del centre passat a una fundació o passar un conveni... que jo considero que és bastant precari el nostre, però passa un conveni molt més precari, i aquestes, no unes amenaces implícites, però aquest ball, i sabent que depèn del règim polític que hi hagi amb el Consell d'Administració, sempre cíclic. Jo en 10 anys he viscut 3 cicles de períodes d'espasa de Damocles hasta allí, no? Ui, cuidado, que anirem a la dependència, ui, cuidado, calladets, ui, cuidado, a veure què fem, no?
És que aquí anem una mica al pollastre del tema, i és, tenim totes aquestes reclamacions, necessitem més finançament per la residència, necessitem un augment en la plantilla, però a qui li estem demanant tot això? Qui és el responsable de prendre la decisió de tenir aquests recursos o no els teniu?
Home, el responsable últim seria el govern, no? O sigui, la Generalitat de Catalunya, i si tirem una miqueta més amunt, doncs hasta fins i tot podríem anar a parlar amb l'Estat espanyol, no? Vull dir, del mal finançament que hi ha en tot el que fa a la dependència. Llavors, esclar, són uns pressupostos. Normalment la gent no es mira la llei de pressupostos, i si afinéssim els pressupostos i miréssim i estudiéssim els pressupostos, ens adonaríem de que mal finançat està aquest servei. A més, no és casualitat que estigui mal finançat. És una política de vista llarga i tot el que passa no és casual. Tot el que passa amb les pensions, tot el que passa en relació amb tot el que és la salut, tot el que passa amb l'ensenyament, són temes molt sensibles i que depèn de les polítiques que hi hagi al davant, doncs fa que vagin d'una manera i una altra. Llavors, clar, això ens afecta indirectament. És que la gent no arriba a ser conscient de l'important del gest quan tu participes o no participes i fas que hi hagi un tipus de govern o un altre tipus de govern. Vull dir que aquí la gent hauria de prendre consciència de què fas individualment, per poc que sigui, per intentar millorar el món que vivim.
Volia comentar també que una societat madura, com a organisme viu, és la que se n'en cuida sobretot de les seves parts més fràgils. Vull dir, i com a norma, la part més fràgil d'una societat són els nens i els més grans. Sempre el tema del cuidatge a la gent gran s'havia fet a casa. Vull dir, les filles, sobretot no tant els fills, o fins i tot les joves, se n'en cuidaven dels progenitors. I ara, doncs, degut al món on estem, doncs, s'externalitza més. El fet d'externalitzar el cuidatge implica que s'hagin de ficar preus a coses que no hi havien. Vull dir, i són feines feminitzades. El fet de ser feminitzat, què implica? Doncs que sempre ha tingut menys valor. Són feines que no se li ha donat valor. Però, clar, quin preu li fiques a cuidar a la persona que tu estimes, que és el teu pare, el teu avi, la teva àvia, el teu oncle, el teu germà a vegades? Vull dir, i són coses que són intangibles i se li fica un preu. I el fet de que sigui feminitzat, que estem en una cosa que abans se cuidava a les cases, sempre s'ha infravalorat des dels governs.
És interessant això que comenteu, perquè entenc que les famílies dels usuaris de la vostra residència deuen tenir un paper vital a l'hora de donar-vos suport en totes aquestes reclamacions. No sé si heu tingut contacte amb elles, quin tipus de feedback esteu rebent a l'hora de donar-vos suport o no?
Bé, les famílies, hi ha moltíssimes famílies que venen de forma superfreqüent, diària, alguns que venen setmanalment, ocasionalment, hi ha famílies de tot. Saben i normalment valoren amb gran estima el treball que realitzem nosaltres i fins i tot elles se n'adonen que veuen que hi ha mancances. I a vegades et trobes comentaris que te comenten elles, les famílies, que diuen és que ja sé que no podeu, és que no sé què. De fet, podem cobrir els cuidatges, però com els cobrim? No? Buscant l'ideal de qualitat.
Pensa que tot està estudiat i tot està fet. Hi ha... Me l'hagués pogut portar, se m'ha oblidat. Quan hi ha sobrecàrregues assistencials, ja se sap quines cures es deixaran de fer i quines cures no es deixaran de fer. Un exemple, els familiars poden estar ben tranquils pel que fa a la medicació, perquè de segur que la medicació es donarà, i es donarà bé. Ara bé, hi ha d'altres cures no tan importants, que no siguin tan importants...
Que no són vitals.
Ah, exacte, que no són vitals, que d'alguna manera es descuiden. Quan et dic que es descuiden és que es prioritzen. Llavors, si t'has de deixar de fer alguna cosa, potser, i perdoneu, es deixarà de rentar una lleganya abans que donar una pastilla. O ja no posem la neteja d'un ull o una boca, sinó senzillament el poder fer un acompanyament a l'avi. No tindràs temps. Els professionals no tenen temps d'estar... temps amb l'avi, i que també és una cura, però no pots, perquè prioritzaràs, i clar, abans, i és així, i això no és que ho digui jo, és que et puc portar estudis que et diran, mira, quan hi ha càrregues de treball, la gent els sanitaris prioritzen, i es veu el percentatge de les tasques que diguéssim se deixen a fer, i evidentment doncs hi ha tasques vitals que no es deixaran de fer mai. I això la gerència ho sap.
Les activitats de la vida diària es cobreixen a diari. Hi ha coses, per exemple, que potser no es tenen en compte si no és amb el món, però, per exemple, el fet d'ordenar la roba d'un armari d'un usuari és una cosa que potser, en vez de fer-se un dilluns, passarà a fer-se un dimecres o un dijous, perquè no arribes a fer certes necessitats que són imperatives, que s'hagin de realitzar. em penso que Robert també referia en coses això, així. Sí. Vull dir, no han de patir pel cuidatge dels familiars que siguin, estan molt ben cuidats, són molt bons professionals, però evidentment hi ha coses que hem de prioritzar perquè el rellotge no ens arriba.
És un tema, entenc, simple de ràtios. Si cada professional té 3 persones al seu càrrec, els hi podrà donar molta més bona atenció que si en té 15. Entenc que és un simple fet de quanta gent li he de dedicar la meva atenció.
L'acompanyament, el que comentava Robert, hi ha avis que necessiten expressar els seus sentiments i a vegades no pots dir ale, ale, venga, que no em dona temps, o no ho diràs mai, però no ho penses, moltes vegades ho penses, i fer aquests 5 minuts amb ell, que t'expressa els sentiments, de dir, és que la meva família no ve sovint a veure, o que s'ha desorientat i és que, on té el meu marit? Trobar situacions així, que reconduint-les simplement un acompanyament, fent una miqueta d'escolta activa, que analitza sota aquests patiments, i evidentment el cuidatge no refereix a la part física, sinó a la part holística de la persona, i evidentment a la psicològica, a l'emocional.
Tot i que em sembla molt interessant, m'agradaria també comentar el que havíeu mencionat, que ho heu passat una mica pel damunt, del tema del conveni, que teniu un conveni que creieu que està per sota del que hauríeu de tenir o que hauríeu de reclamar a l'administració que sigui.
No és ben bé això el que hem dit, però bueno, el que...
Perdó.
S'ha pogut entendre, eh? Si ho has entès, si tu ho has entès, s'ha pogut entendre. El conveni no és que sigui un conveni molt bo, evidentment, el conveni Siscat, i la residència de l'Alt Camp està funcionant amb aquest conveni. El que sí podria passar és que, que comentava el meu company, és que per una decisió política d'estalvi, bàsicament, seria, la residència de l'Alt Camp passés del conveni Siscat al conveni de la dependència. Aquest últim conveni sí que és inferior al conveni d'abans Siscat.
Molt, molt.
I pel que fa al conveni Siscat, és un conveni on hi ha hagut moltes retallades i que pensa que el sou ha estat congelat des de l'any 2008 i que enguany s'ha pujat un 1%.
I hem perdut unes retribucions variables d'objectius que era un complement del sou que està dins del conveni, però es va quedar zero també. Uh-huh. I amb una pujada d'hores que no està retribuïda, evidentment.
I el conveni també depèn de Generalitat?
No. És un conveni que es fa amb una mesa sectorial i participen a sindicats i la patronal.
I com es lluita, doncs, una millora d'un conveni?
S'ha de negociar.
Esteu en procés de negociació ara mateix?
O... Sí, s'està negociant un conveni que hauria d'haver entrat en vigor enguany, però no s'ha pogut arribar a un acord i s'han donat un any més de pròrroga, que aquest 1% ve donat d'aquest any extra de pròrroga.
Això es defensa amb mobilitzacions al carrer, no hi ha cap més manera.
Parlant, doncs, i així per acabar, aquestes mobilitzacions al carrer, quin és el futur que tenen, cap on les volem enfocar, què seguiran fent els treballadors de la residència al camp?
Pel que fa a la residència del camp, la setmana que ve, el dimecres a les 11, tornarà a haver una altra concentració i allí decidirem la freqüència en què farem les concentracions, si serà cada 2 setmanes o decidirem la freqüència en què es farà. Les mobilitzacions es continuaran fent i, a més de les concentracions, pues, suposo que continuarem fent escrits i fent protestes puntuals, no?
Sí. Evidentment el que busquem és que hi hagi un efecte d'aquestes accions. Ja s'ha compromès l'empresa a ficar un ínfim reforç afegit, és a dir, també benvingut sigui, és completament insuficient, però això denota de que l'empresa és conscient d'aquestes mancances. Evidència, no ho posaria.
Doncs Jordi Roig Pitarch, infermer de la residència al camp i membre del comitè d'empresa per Comissions Obreres, i Robert Roset Pinyol, infermer de l'hospital i president del comitè d'empresa per la CGT, moltes gràcies per haver-nos vingut a explicar avui quines són les vostres demandes i esperem poder seguir coneixent si arriben a bon port.
Moltes gràcies a tu i encantats de ser aquí i esperem tornar-nos a veure.
Fins una altra.